Ràdio Vilafranca.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Comencem aquest dimarts 14 de maig de 2024. Un dia que ens ha de dur força pluja. De moment ha començat de forma tímida. Esperem que s'animi. Volem aigua, volem que plogui. A Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 14 de maig de 2024. Una salutació inicial en nom de tot l'equip des de Ràdio Vilafranca, de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest dimarts anirà així des d'ara fins les 12 d'aquí uns instants la previsió meteorològica a càrrec de Marc Paredes. A continuació, Talent i Més, amb la Montse Balada, de Talent Femení, i una convidada avui, la Glòria Nogués, directora de projectes i serveis del grup cooperatiu Entrem. Com sempre, també farem que les dones del passat parlin. A 9:15, primera de les tres cites diàries, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. A 10:15, recuperem una secció veterana, com és la roda política, que ha estat desapareguda a causa de la campanya política i de les obligacions que tenim les emissores públiques. Així que avui torna la roda política i, esclar, estarà dedicada a valorar aquests resultats del 12M. Ho farem amb representants dels diferents grups polítics penedesencs. Comptarem amb la Núria Güell, regidora del PSC a Bellvei i número 16, les llistes al Parlament. Lluïsa Llop, exdiputada d'Esquerra i exalcaldessa de Gelida, que anava de candidata 14 per Barcelona. Pere Regull, exalcalde de Vilafranca, d'Impulsem Penedès. I Jordi Pujol, militant de la CUP de Sant Sadurní. Plegats valorarem aquests resultats del 12M i intentarem trobar les claus. Començarem a 9:15 i fins les 10, conversant amb cadascun d'ells, i a partir de les 10 i fins 10:15 farem tertúlia. A 10:15 de nou cedim el micro als serveis informatius perquè ens acostin al segon flash informatiu en clau Alt i Baix Penedès. Tot seguit saludarem, quan passin pocs minuts de 10:15, el duet del Penedès en xarxa, sempre ben emplegats. Són el Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, de Sant Sadurní, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, que ens proposen plats, receptes, que el Xavi marida. A les 11, el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà una petita classe, hi haurà concurs, obrirem línies perquè jugueu i intenteu guanyar el llibre d'avui, Aquella nena de les paraules, d'Anna Pagès, una novel·la juvenil. A 11:15, últim flash informatiu. Anem tancant el matí amb les últimes notícies d'aquest dimarts. Què passa al Penedès? Ho recollirem aquí. I després d'aquest tercer i últim flash informatiu, les pantalles. D'aquesta manera acabarem aquest dimarts 14 de maig al Penedès en xarxa. Som-hi!
El temps.
Tots pendents del cel, d'aquesta pluja que no acaba de caure. Aviam què hi diu el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Què tal, Sílvia? Com estàs? Doncs arrenquem aquest dimarts amb un temps força inestable, amb pluges força generals i continuades. Però és que permetem, abans d'entrar en matèria, comentar aquest fenomen insòlid que hem tingut aquest cap de setmana, concretament la nit matinada de divendres a dissabte. I és que es van veure aurores boreals, o sarn, que és una variant d'aquestes aurores boreals, que són més vermelloses, en punts inèdits, a latituds inusualment baixes. És que l'Alt Penedès, doncs, les vam poder veure pràcticament a qualsevol punt o municipi de la comarca, i realment van ser espectaculars. Un aspecte que feia 150 anys que no teníem i va ser produït a causa d'una tempesta geomagnètica de l'estrella més gran de l'univers, en aquest cas el Sol, els dies 8 i 9 de maig, i això va fer que durant la matinada, sobretot de divendres a dissabte, poguéssim veure aquest fenomen. Però com diem, avui comencem aquest dia, aquest dimarts, amb un ambient inestable, amb pluges que al matí seran força generals i continuades, però a partir de la tarda quedaran restringides i seran més aïllades, però, atenció, una miqueta més intenses. Tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, per intensitat de pluja, i és que podrien caure uns 20 litres en tan sols 30 minuts. Per tant, precaució, tarda d'anar mirant el radar. De cara a demà tindrem algunes restes d'inestabilitat, haurem d'estar pendents també com s'acaben distribuint aquestes pluges, perquè no les tenim totes pel que fa al pronòstic, però tenim aquesta probabilitat de precipitació, especialment durant les primeres hores del matí, i de cara a la tarda, doncs, tot plegat ja tindríem un panorama més estable i amb unes temperatures que, això sí, demà tendiran a baixar, tant les màximes com les mínimes. I pel que fa al cap de setmana de fires, allarguem una mica la previsió. El que podem comentar és que serà, doncs, parcialment estable, variable, però amb temperatures força ratlla. Es normalitzaran per l'època de l'any. Per tant, no veiem cap gran calorada com sí que vam tenir aquests darrers anys durant les fires de maig. Per tant, precipitacions durant la jornada d'avui, també restes d'inestabilitat durant demà i pendents d'aquest cap de setmana, que a hores d'ara sembla que serà força estable. Això és tot. Bona setmana.
Penedès en xarxa.
De talent femení i molt més, en sap la Montse Balada, que mensualment ens porta dones i projectes emprenedors. Montse Balada, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Avui, Montse, amb un projecte que té tots aquests ingredients i, a més, en clau social.
Moltíssima, moltíssima, a més, encoratjadora, d'ànima, és dolça, forta. Avui es presento, i està aquí amb mi, a la Glòria Nogués, que és directora de serveis i projectes del grup cooperatiu Entrem.
Benvinguda, Glòria.
Bon dia, benvinguda, gràcies.
I, com sempre, hem fet un cafè abans, i jo vinc, ja veus, vinc completament enlluernada, perquè la força d'aquest projecte, la força de la gent que teniu aquí, és que encara del futur. I, personalment, ja sabeu que a mi això m'encanta, fer un bon futur. I no sé, jo començaria que com es va iniciar Entrem i què és? Explica-nos.
Doncs us ho explico una miqueta. Entrem, som una cooperativa d'inserció social que oferim serveis, de diferents tipus serveis, jardineria, neteja, consergeria, empreses, entitats, administracions i a particulars de tota la vegueria Penedès a persones amb risc d'exclusió social. Amb risc d'exclusió social entenem tant persones amb trastorns de salut mental, amb discapacitat o simplement, doncs, amb persones, doncs, que venen amb col·lectius de vulnerabilitat, amb violència de gènere, toxicòmens, etc. Uh-huh. I es va formar, doncs, que la cooperativa es va formar d'un grup de persones, de jardiners, que feien tasques de jardineria per l'Ajuntament i es van constituir en cooperativa.
Tot i que heu patit alguns canvis, no, patit no seria la paraula, experimentat canvis, inicialment era el grup Entremi, amb aquest i final, no? I va haver un moment que es fa una remodelació, un restyling, es converteix en grup Entrem. La filosofia és la mateixa?
Exactament, la filosofia és la mateixa. És donar oportunitats, donar itineraris de formació a través de la formació i la capacitació, a través d'itineraris personals individualitzats de les persones que arriben als nostres serveis, persones amb risc d'exclusió social, doncs donar-los aquestes oportunitats d'ocupabilitat i d'inserció a l'empresa ordinària. La mateixa filosofia d'acompanyament i de capacitació.
Aquells inicis els situem a Vilafranca l'any 92, l'any olímpic.
Exacte.
Per tant, és una cooperativa, una entitat molt consolidada i amb la qual treballen moltes administracions arreu del Penedès.
Exactament. A l'inici, com us explicava, va ser més per tema de servei de jardineria, i aquests serveis, doncs, a mesura que hem anat creixent i ens han anat arribant noves demandes, hem anat evolucionant també amb la societat, i ara d'oferim serveis de consergeria, com ja explicava, de neteja, inclús de manipulats, de recollida de cartró, de residus, i les administracions treballem amb tot tipus d'entitats que necessiten del Penedès, de la vegueria en general, Noia, Garraf i Penedès.
Glòria, el nom Entrem és el nom aixopluc que dona paraigües, però també hi ha altres noms que potser els oients els sonaran, no?, quan veuen, per exemple, gent fent tasques de jardineria a l'àmbit públic, no veiem el nom Entrem.
Exacte, ara us ho anava a dir. Sota l'aixopluc de la cooperativa Entrem se n'agrupen dues més, que són la que va donar l'inici de la jardineria, Nou Verd, que agruparia més els serveis de jardineria, i després tenim de la Nou Set, que seria més els serveis de neteja i consergeria.
És fantàstic. A més, és molt global, perquè m'ha estat detallant els punts a què us dediqueu, i teniu des del començament què és la prelaboral. Explica'ns una miqueta què és preparar una persona en un prelaboral.
Sí, exacte. Doncs nosaltres el procés que seguim quan ens arriba, doncs, les persones derivades ens poden entrar per dues vies. Si per la via directament al servei prelaboral, per la web, si són, es tractem, doncs, de persones potser amb discapacitat o amb trastorns de salut mental, o bé, doncs, l'altre col·lectiu, que serien persones amb risc d'exclusió social, ens venen derivats de serveis socials. Uh-huh. I nosaltres, doncs, a través d'aquest procés, els hi fem un pla, el procés que s'anomenen són els itineraris, els hi fem un pla de treball individualitzat, un pla de treball per cada persona, on se'ls hi marquen uns objectius i unes accions. Sempre van acompanyats per un tècnic d'inserció, un tècnic de suport, uh-huh, per psicòlegs, per pedagogs, i se'ls hi forma, doncs, amb les diferents capacitats, se'ls forma amb els diferents àmbits, des de, doncs, se'ls hi ensenya a formar un currículum, a saber estar, una puntualitat, i després, doncs, en el taller de jardineria, taller de fusteria, se'ls hi ensenya, doncs, el tema, per exemple, de la neteja, i després, doncs, treballen amb nosaltres, i amb l'objectiu sempre és la inserció a l'empresa ordinària.
Fantàstic. I també hi ha après una altra cosa en tu. Què és una prospectora?
Doncs, precisament per fer aquest pas de la inserció a l'empresa ordinària, tenim unes prospectores laborals que ens busquen com està el món laboral, quines necessitats, doncs, les empreses de la comarca, de la vegueria, tenen, doncs, si necessiten, quin tipus de serveis han de cobrir. I en funció d'aquestes necessitats, doncs, nosaltres busquem els perfils i els formem, doncs, perquè puguin ocupar aquests llocs de treball i donar-los les oportunitats que es mereixen.
Quina durada té l'estada amb vosaltres, amb Entrem? O depèn de cada candidat?
Exacte. La durada mínima són 6 mesos. Poden estar 18, i la màxima són uns 3 anys per donar relleu i més oportunitats a tot el col·lectiu.
Com arriben aquests candidats, aquests potencials treballadors o alumnes, no sé quin és el terme, d'Entrem?
Sí, treballadors.
Treballadors.
Ens arriben a través de, com deia, doncs, bé, pot ser des de la web, directament doncs, a casa nostra o bé per, bàsicament, derivats dels serveis socials.
I l'edat i el col·lectiu és divers?
Sí, els col·lectius, com us comentava abans, van des de joves, cada vegada potser ens notem una mica més la demanda, dones, bastanta dones, col·lectius immigrants, dones amb càrregues familiars, però bé, hi ha molta varietat de col·lectiu. Nosaltres doncs donem oportunitats a tothom doncs, que té un cert discurs
de risc. Un jove que té un despertar? Perquè ara perquè això ens fa patir, i dius, no han despertat encara, però de cop i volta té un despertat, pot venir directament a vosaltres?
Efectivament. Tenim un servei d'acollida, un servei prelaboral, doncs que llavors es fa les entrevistes, es valora el seu perfil i es mira doncs, amb què pot destacar o què li pot interessar i se'l forma per aquesta
via. Això és gratuït?
Sí, totalment gratuït. Al contrari, després, quan reben un sou o quan ja desenvolupen la tasca, o sigui bé amb nosaltres, amb els diversos projectes que tenim, o després, evidentment, amb la inserció de l'empresa ordinària. Per això nosaltres tenim diversos projectes, que si voleu us els explicaré.
Sí, presenta, perquè fins i tot teniu un Capravo a Vilafranca.
Exacte,
oi?
Exacte.
Explica.
Aquesta és la nostra darrer...
L'última incorporació,
incorporació,
no?
La Perla. La Perla, sí. Doncs tenim un Capravo, que és un supermercat inclusiu i social, que és el Capravo 6, amb un espai de cafeteria al costat, doncs on te donem... treball amb tres torns rotatius a unes 9 persones estan a la caixa amb la reposició d'articles i doncs és un projecte estrella que n'està funcionant molt bé i amb moltes ganes perquè s'han agafat amb molta il·lusió i és una oportunitat que tenen doncs de sentir-se bueno, de millorar la seva qualitat de vida, la seva situació econòmica i de sentir-se integrats totalment en l'entorn social i la seva autoestima doncs millora moltíssim.
Aquest Capravo està al Tívoli, carrer Bisbe Morgades,
sí.
I perquè els oients ho entenguin, és un Capravo, és un supermercat normal i corrent.
Exacte.
Que està donant aquesta oportunitat a aquestes persones, però ells poden anar a comprar igual que farien en un altre supermercat.
De fet, hi trobareu els mateixos productes, funciona exactament com qualsevol supermercat de la cadena o qualsevol altre, simplement doncs, que està doncs, conduït o per persones i treballen persones doncs, que han passat per casa nostra, que han estat formades i capacitades i que tenen uns itineraris personals i un acompanyament i un suport tècnic per part nostra.
Quins altres projectes lidereu?
Doncs un dels que ja fa temps que tenim, al carrer Sant Pere, tenim una botiga de roba, un outlet, que es diu Entrem Moda, jo també us convido a visitar-lo, perquè tenim arribades ara la roba de primavera, amb complements, sabat, calçats... doncs, de fet, avui vaig vestida.
Vas vestida de l'Aurel?
Sí. Sí.
Doncs va guapa, eh?
Que no em podeu veure.
De veritat. Sí, sí, jo estic interessadíssima i ja saps que vindré a visitar-vos.
Doncs us convido
perquè
a que vingueu.
Perquè veure les vostres instal·lacions,
exacte,
com treballeu, sí. I aquesta tasca tan meravellosa que feu.
I a part d'aquest Entrem Moda, doncs que també ens formem noies o les persones que vulguin en el món doncs, del comercial i de la venda, tenim un altre projecte que és bastant nou des d'aquest setembre, que és l'Entrem Tinta, que és un projecte de personalització tèxtil de roba. Ha començat per nosaltres mateixos, per fer-nos la nostra roba laboral, com que tenim diversos serveis i cada servei doncs, ens demana un tipus de rotulat diferent, i ara doncs, ja l'oferim doncs, a ajuntaments, entitats o particulars que ens demanen. Tothom doncs, sempre té necessitat alguna samarreta estampada amb el logotip propi. Doncs, aquest també ens fa molta il·lusió.
I un càmping?
El
és que acabo de tafanejar per la web i m'ha sortit el càmping Penedès inclusiu.
No se t'escapa res. Sí, també és un altre projecte que també estem iniciant i intentant impulsar. Sí, efectivament encara estem buscant, bueno, estem ara intentant fer aliances i sinergies amb les diferents administracions i estem buscant l'emplaçament. Bueno, no serà fàcil, però també és un repte que tenim. Esperem aconseguir-lo ben aviat.
I us cuideu també de l'espai de la muntanya Sant Jaume, de Vilafranca?
Exacte, sí, sí. També tenim, doncs, tenim aquest formaria part, sí, del que comentàvem abans, Montse, del tema una mica de la consergeria. No? Pues tenim un responsable, ja fa molts anys que ens porta aquest servei, doncs obre el bar, s'encarrega del lloguer de cadires i de taules, de les barbacoes, de tancar i obrir l'espai, i realment també n'estem molt orgullosos.
Amb quantes persones compten, Trem? Suposo que oscil·la, no?, però
sí,
una mitjana.
Bueno, en total unes 250. Formem tot l'equip d'Entrem. D'aquests, bueno, estem 51% som dones, 49% homes. Estem bé.
Per acabar, Glòria, què diries als oients? Quin missatge vols que quedi d'Entrem?
Doncs, bueno, que no dubtin a visitar-nos, que pensin, doncs, que som un referent per donar oportunitats a la gent que ho necessitin, que ens vinguin a veure, a visitar, a través de la xarxa web o bé a les nostres instal·lacions, que estan al Camí de Morató, aquí al polígon de Vilafranca, al polígon de Mercaderies, i això, i que sobretot les empreses, que confiïn molt en nosaltres, que la gent està formada, preparada, que no estan sols, que estan sempre amb un tècnic de suport, que qualsevol incidència que es pugui produir es resol ràpidament, i que són persones molt, molt vàlides i que realment, doncs, poden realitzar les tasques com qualsevol altra, que confiïn i veuran que, doncs, quedaran realment sorpreses les que ja no hi confien, que en tenim quasi.
Unes quantes,
per sort.
Fan molt bona feina. Moltes gràcies, Glòria Nogués, per haver-nos acompanyat avui en nom d'Entrem.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.
Per acabar, les dones guerreres parlen.
A la Girona del 1809, davant la invasió francesa, un grup de dones gironines decidides a lluitar contra els invasors ordenats per Napoleó van unir-se per ajudar i defensar la seva terra. Com que Girona era una ciutat militarment feble, tots els seus habitants es van veure obligats a defensar-la, fins i tot les dones, i és aquí quan neix la valenta companyia de Santa Bàrbara, composta per 200 dones, 4 comandantes, 8 sergentes i 8 esquadristes, la primera companyia de l'exèrcit espanyol íntegrament formada per dones. Es distingien pel llaç vermell posat sobre el colze del braç esquerre en forma de braçalet. Al començament, la funció de la companyia era atendre els punts dels soldats repartits per tota la ciutat, portant aigua, pólvora i aliments. També ajudaven en tasques d'intendència i assistint i traslladant ferits als centres d'auxilis més propers. Però la valentia i el coratge d'aquestes dones les van portar més d'una vegada a la lluita armada. Era tal la passió i la valentia d'aquestes dones gironines que el general Álvarez de Castro va decidir enquadrar-les militarment, oferint-los els mateixos drets que els soldats. La dedicació i l'entrega de totes les dones que van formar la companyia de Santa Bàrbara als seus conciutadans els va mereixer entrar a la història amb el títol d'heroïnes. La companyia de Santa Bàrbara. Les dones parlen.
No hi ha millor manera d'acomiadar aquest talent i més que donar en veu, gràcies a la Montse Balada, aquestes dones del passat tan potents, dones guerreres aquesta temporada. Montse, moltes gràcies, un plaer comptar amb tu. D'aquí a 4 setmanes ens retrobem.
Fantàstic, jo també, un plaer haver obert tota aquesta taula plena de llum, de coratge, de la Glòria.
Fins aviat, bona setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. La sadurninenca Dolors Montserrat, número 1 del Partit Popular Europeu, i l'alcalde d'Avinyonet del Penedès, César Herraiz, número 8 de Junts i Lliures per Europa. La sadurninenca Dolors Montserrat serà, com ja avançàvem, la número 1 de la candidatura del Partit Popular Europeu i l'alcalde d'Avinyonet del Penedès, César Herraiz, el número 8 de la candidatura de Junts i Lliures per Europa. Les candidatures que concorren als comicis del 9 de juny es van publicar dimecres de la setmana passada al butlletí oficial de l'Estat. Les eleccions europees 2024 serviran per escollir els 720 diputats del Parlament Europeu, 15 més que en els comicis del 2019. En el cas d'Espanya, els ciutadans escolliran 61 representants. Els comicis al Parlament Europeu arribaran gairebé un mes després de les eleccions catalanes anticipades. Actualment, el Parlament té 7 grups parlamentaris: Partit Popular Europeu, Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates, Renovar Europa, Els Verds, Aliança Lliure Europa, Conservadors i Reformistes Europeus, Identitat i Democràcia i Grup de l'Esquerra Unitària Europea. A banda, hi ha 49 diputats europeus que consten com a no inscrits. Novetats en el transport de Rodalies. Des d'avui dimarts, Renfe i Adif, en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i Adif, han establert un nou pla de transport des d'avui, mentre duri la incidència provocada pel robatori de cable d'aquest diumenge. Així, l'R1, l'R2, l'R2 Nord, l'R2 Sud tindran el servei habitual de tren, l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa tindrà 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet i Manresa i 4 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Vicenç de Calders. Segons ha informat Renfe, a mesura que els tècnics d'ADIF vagin recuperant la capacitat operativa, es podria anar modificant i incrementant l'oferta, i la reubicació de material i personal pot provocar afectacions puntuals en la reorganització del servei prevista. Per informar els passatgers i encaminar-los, es reforça el personal d'informació i atenció al client en estacions. Per dur a terme aquesta operativa extraordinària, s'han sol·licitat un total de 46 nous agents de Logirail de reforç per torn. La policia local de Calafell instrueix diligències per il·lícits penals a 17 persones en les dues darreres setmanes. La policia local de Calafell ha realitzat en les dues últimes setmanes un seguit de dispositius i accions que han tingut com a resultat la instrucció de diligències per il·lícits penals a 17 persones. Més de la meitat dels casos comporten la detenció i en tots una denúncia penal. El passat 25 d'abril, en dos controls efectuats, un de trànsit als accessos i un al nucli de la platja, es van identificar diverses persones i dues d'elles tenien pendent les corresponents ordres de recerca i detenció. En altres controls es van produir dues detencions en trobar una quantitat important de substàncies estupefaents. També es va procedir la tarda del passat 30 d'abril a la detenció d'una persona delinqüent habitual per presumpta agressió sexual a una noia als voltants del Port de Segur. Els passats 2 i 5 de maig es van practicar altres dues detencions per robatoris amb violència a la zona del Mercadona de Calafell i una altra persona per intent de robatori a un habitatge. En controls de trànsit s'han instruït diligències a 8 persones, 4 per alcoholèmia positiva molt elevada, 3 per conduir un vehicle motor sense tenir el permís de conduir i un altre conductor per pèrdua de vigència per punts del permís. I acabem a Olèrdola. La trobada d'Olèrdola torna a oferir una programació diversa per reforçar els vincles de germanor del municipi. La 42a edició de la trobada es viurà al conjunt monumental aquest cap de setmana del 18 i 19 de maig. El programa inclou alguna novetat destacada, com la representació de l'obra Projecte Mir el dissabte a les 9 del vespre, però el patró de la programació es manté sense grans variacions, amb propostes molt consolidades com la paella popular de diumenge al migdia, el lliurament dels premis Rossend Muntaner el dissabte a les 7 de la tarda o la presència dels balls populars del municipi que actuaran el dissabte a 5:45. En l'apartat d'espectacles cal subratllar l'actuació dissabte a la nit del tribut ABBA Gold Tour.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Recuperem la roda política després de l'aturada obligada durant la campanya i, com no podia ser d'una altra manera, girarà al voltant d'aquesta jornada electoral de diumenge 12 de maig. Els resultats van deixar una clara victòria del PSC amb un independentisme que perd la majoria. Junts queda segon, Esquerra i la CUP s'enfonsen, el PP multiplica els resultats i Ciutadans desapareix del Parlament, un Parlament on també entra l'extrema dreta catalana. Unes eleccions on la participació ha crescut respecte a fa 3 anys. A Catalunya han votat el 57,9% dels electors, més de 6 punts i mig per sobre que les anteriors. A l'Alt Penedès han votat un 60,6% de l'electorat, encara superior, i al Baix Penedès la participació ha pujat fins a 6 punts, arribant al 51,75%. Al Penedès en xarxa hem convidat representants penedesencs dels diferents grups polítics per conèixer la seva valoració dels resultats obtinguts. Saludem en primer lloc a la Núria Güell, regidora del PSC de Bellvei i candidata en aquests comicis. Núria, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Satisfacció plena, no?, per aquests resultats del PSC, que a més també es torna a posar al capdavant a la comarca del Baix Penedès.
Sí, molt contenta, la veritat. I jo, principalment, encara més, perquè al meu poble costa molt que surtin les eleccions amb partits d'esquerres, oi? Vull dir que estic molt contenta, i a més amb el Baix Penedès, i a més que també tenim, pues, un candidat, una persona, bueno, el Cristian, al Parlament, oi? Que és el candidat que teníem, el número 5.
A Bellvei el PSC ha guanyat, ara ho deies, pujant 4,44 punts respecte al 2021. Quina lectura en feu?
Jo estic, bueno, supercontenta, la veritat. A veure, jo crec que la gent ha entès el que en realitat hi havia, que teníem que tenir el país, i bueno, vull dir, vam votar. Bueno, no sé, al començament, quan vam començar l'escrutini, em vaig tenir com una mica de por, perquè vaig pensar, mare meva, surt Vox aquí, a punta pala, i dic, mare meva, com anirà la cosa? Però no. Jo ja veia després que la cosa anava bastant bé, i la veritat que molt contenta i molt agraïda a la gent que es van votar.
El PSC ha obtingut 6 diputats a la província de Tarragona. Sí. Per tant, sí, el cinquè diputat és el Cristian Soriano, tinent d'alcalde del Vendrell, sí, que entra al Parlament, ara en parlaves. Sí. Això pot significar que la comarca del Baix Penedès, que sempre s'ha considerat menys tinguda, aconsegueixi aquelles fites, unes quantes, pendents?
Pues sí, de totes maneres, també havíem tingut la Dolors Carreras, al Parlament, des del Baix Penedès, però esperem que ara, si és que tenim el govern amb el Salvador Illa al capdavant, com a president, esperem també tenir una mica més de consideració al Baix Penedès, perquè és el que deia el d'això, que dèiem, el Baix Penedès existe, però sí, existeix el Baix Penedès. Per tant, hi ha moltes coses pendents que s'han de tirar endavant. Una de les principals ara que hi ha donat el vistiplau és l'Hospital Comarcal, que això és una cosa dels més importants que hi pot haver. I, bueno, crec que sí, que això farem polítiques d'esquerres en el sentit de servir el millor possible al Baix Penedès.
En clau catalana, què en penses d'aquesta pujada de PP, Vox i Aliança Catalana?
A veure, jo personalment em pensava que el PP sí que pujaria, evidentment, perquè Ciutadans ja es veia venir que no trauria res. Ciutadans, bueno, els vots de Ciutadans s'han anat al PP, evidentment, i el Vox ha quedat igual. Després, el que ja em fa més por és quan ha entrat també l'extrema dreta catalana, oi? I això preocupa, molt. I a més, els seus votants, per mi, són joves, bastant joves. No sé si no hauríem de fer una reflexió amb aquest tema. És respectable a tothom, oi? Per això estem tots a dintre amb la política. És respectable a tothom i respecto a tothom. Però l'extrema dreta és molt perillosa, com Vox, com... Bueno, el PP ja s'hi està tornant també, perquè amb els pactes que té amb Vox ja es veu com per un tabal. Oi?
I una última pregunta. Parlem de possibles pactes, no?, que és el que es cou aquests dies. Sí. Algunes veus parlen d'un possible pacte PSC-Junts, és una de les variables. Personalment, què en penses? Que m'han demanat que t'ho pregunti.
Personalment, penso, i clarament, que jo amb Junts no. A mi m'agradaria un pacte d'esquerres, o sigui, PSC, Esquerra i Comuns. Però, bueno, tal com veiem la situació política amb el tema d'Esquerra, no sé què pensen. Jo crec que ara encara és molt aviat, hi ha molt de temps per sentar a la taula i parlar, perquè la política és... penses una cosa i després en surt una altra. Vull dir, el Salvador ja ho diu, diàleg i paciència. I crec que ell això ho té. Per tant, jo per mi, el meu personal és PSC, Esquerra i Comuns. Junts per Catalunya, jo la veritat que jo no aniria ni al carrer del costat amb ells. Però no crec que pugui decidir jo sola. Per tant, és la meva opinió personal. No opino com a partit, personal.
Pere Aragonès ha dit que se'n van a l'oposició, però de tota manera, Núria, ho deixem aquí perquè després farem tertúlia sí. I hi haurà oportunitat d'aprofundir. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Anem ara fins a Canal 20, a Ràdio Lèrtola, on la Fanny Vivar parla amb Junts.
Saludem avui en Pere Regull, l'exalcalde de Vilafranca del Penedès, d'Impulsem Penedès, que formació coaligada a Junts. Bon dia, Pere.
Què tal? Com esteu?
Junts passa a ser la segona força política més votada, victòria en 30 comarques i més de 700 municipis. A què atribuïu aquest creixement en els resultats?
Bueno, em suposo que la feina ben feta. No, jo diria que si tu mires el mapa de Catalunya és evident que hi ha tot una gran part del país que ha votat a Junts i, per tant, aquesta gran part del país creu que Junts és el que porta les millors solucions per aquest país. No? I per tant, jo diria que moltes vegades els èxits també són èxit per un cantó perquè s'ha fet bé una oposició, s'ha fet bé una feina, però també desencert els que hi havia al capdavant. No? I, per tant, els que hi havia al capdavant han tingut una davallada molt, molt forta i perquè segurament també hi ha unes raons que no ho deuen haver fet prou bé. No?
Com comentaves, l'independentisme ha caigut i quina valoració en feu d'aquesta situació des de Junts?
Bueno, des de Junts, jo parlo com a Impulsem Penedès, i quasi a títol també particular, perquè no he consensuat el que tenia que dir, no? Però des d'Impulsem el que creiem és que, bueno, Junts no ha fet malament la feina, precisament ha pujat de vot, per tant, els que no han fet els deures segurament són altres forces independentistes, que aquests sí que han baixat. I aquí parlo tant d'Esquerra Republicana com de CUP, per tant, l'independentisme que votava aquestes formacions els ha deixat de votar. I això afecta el global de l'independentisme. Per tant, per què? Doncs bé, per una part, segurament són raons diverses. Esquerra, que ha estat el govern, jo crec que no ho ha fet bé, no ha deixat a ningú content, ni els seus, ni els sectors que semblaven molt propers a ella, no estaven contents. Ha aconseguit un gran consens, precisament, en contra. Que és, a vegades en política és molt difícil trobar consensos, però bueno, ells han aconseguit una cosa, que és crear un gran consens de la població, de molts sectors, en contra. I per això hem tingut aquesta davallada, que és la més important, perquè la CUP també ha baixat molt. La CUP ha baixat, ha perdut, em sembla que són 5 diputats, això és una barbaritat també. Segurament doncs, els postulats que defensen doncs, la seva gent no entenc que no els han defensat bé o realment van equivocats, no sóc jo com per dir el per què.
Com comentaves, amb aquesta davallada dels vots que han tingut els partits independentismes, Puigdemont vol ser investit, però amb la suma d'aquests vots no sumen la majoria. Quin escenari es planteja ara Junts?
Bueno, la veritat és que bé, això que està dient el president Puigdemont no és res més que el que està passant a Espanya en aquest moment. El Pedro Sánchez és el president del govern i no va guanyar les eleccions, les ha guanyat unes altres. Collboni és alcalde de Barcelona i no va guanyar les eleccions, les va guanyar Trias. I, per tant, estem en un sistema en el que hi pot haver fàcilment, perquè és el sistema que tenim, doncs que un partit guanyi però després no governi. Recordo que fa dues eleccions va guanyar Ciutadans i no va guanyar precisament, no va governar. Per tant, el que està dient el president no és cap barbaritat. A més, fixi's vostè, si el sector central de l'independentisme, que seria Junts i Esquerra, fan un acord, tindrien 55 diputats, val? Si el fessin socialistes i comuns, doncs en tindrien menys, 42 i 6, 48. Per tant, diríem que té més possibilitats o té més potència un govern amb 55 diputats, que el tingui el suport de 55 diputats, que siguin Junts i Esquerra, que no pas el de socialistes i comuns, que serien menys. Per tant, no és cap barbaritat. Veurem com evoluciona, perquè moltes vegades en política també hi ha temes de relacions personals, interrelacions, segurament entre aquests dos partits, doncs, segurament no s'han fet les coses prou bé per tothom, però bé, en tot cas la població ha dit, el poble ha dit qui és el que creu que ho ha fet més bé i qui és el que ho ha fet més malament, i per tant jo crec que s'han d'entendre i escoltar la gent.
I en clau més penedesenca, en la demarcació de Barcelona, Junts ha obtingut 18 diputats. La vilafranquina Montse Ortiz era la número 15 en la llista. I en què es beneficiarà el Penedès de la seva incorporació com a diputada?
Home, doncs mira, personalment et diré que jo crec que la Montse és una persona amb una vàlua molt potent. És una persona amb frescura, amb què arriba la persona que arriba a la política no fa tant de temps i, per tant, té molts anys, molta força, com per defensar aquesta comarca que necessitem gent que la defensi amb força, perquè clar, ja ho veiem cada dia, no? O sigui, els problemes que tenim amb tot el tema de comunicacions, tot el problema d'impuls econòmic, tot el tema de formació, tots els problemes que veiem dia a dia i que realment a Barcelona moltes vegades no t'escolten i haurà de fer aixecar la seva veu, i és una persona amb força com per fer-se sentir. La veritat és aquesta. Jo estic amb la seguretat de que amb aquest tema doncs anem a millor.
Gràcies, Pere. En uns minuts, després de les 10, seguim. Fins ara.
Perfecte. Molt bé, Sílvia.
Tot seguit parlem amb la Lluïsa Llop, exdiputada i exalcaldessa republicana de Gelida, que anava de número 14 per Barcelona. Lluïsa, bon dia.
Hola, bon dia.
Esquerra ha patit una desfeta, la pèrdua de 13 diputats i del lideratge independentista. És molt d'hora encara, però quina lectura en feu? A què ho atribuïu?
Doncs és evident que el resultat és un mal resultat, que no és el resultat, evidentment, que nosaltres perseguíem, i també és evident que la gent no ha vist o no ha sabut apreciar la feinada que estem convençuts que s'ha fet des del govern republicà i l'aposta decidida per la negociació per resoldre el conflicte polític, i això és així. La ciutadania no ha cregut que aquesta era la manera d'entomar-ho, i segurament nosaltres no hem sabut explicar-ho bé, i per tant, ho diem clar, són uns molt mals resultats. Ara, evidentment, el partit en farà la reflexió que pertoca, perquè és evident que després d'uns resultats així cal una reflexió, i en tant que organització assembleària s'organitzaran els canals necessaris per poder fer aquesta reflexió. I de moment la primera resposta és clara, la que va dir el president aragonès des de la mateixa nit de les eleccions, que és, com que és evident que les nostres polítiques a la gent no li han semblat les necessàries, doncs entenem que Esquerra ha d'anar a l'oposició, precisament perquè les forces que han guanyat aquestes eleccions doncs puguin tirar endavant i els correspon gestionar aquesta nova etapa. I nosaltres, evidentment, hi serem amb una política constructiva, perquè entenem que al final el que hem de fer és treballar per la ciutadania i intentar millorar les seves condicions de vida i continuar avançant cap a la República Catalana. I per tant, hi serem constructivament, però hi serem des de l'oposició.
També a l'Alt Penedès, Esquerra ha viscut una forta baixada, passant de ser la primera força a la tercera, molt per sota de Junts i el PSC. La lectura en clau Penedès és la mateixa?
És que jo crec que és un tot. És evident que el Penedès hem baixat. És cert que percentualment estem millor de la mitjana que hi ha a Catalunya, parlo a nivell de l'Alt Penedès, però jo crec que la lectura i els fets són exactament els mateixos, i per tant que l'anàlisi anterior es pot traslladar perfectament al que ens ha passat a nivell de territori.
No només els republicans han davallat, sinó que l'independentisme cau, s'enfonsa. Creu, com afirma més d'una tesi, que Pedro Sánchez ha derrotat el procés?
Jo crec que els personalismes han fet molt d'impacte en aquestes eleccions. Al final s'ha acabat parlant de dues persones i no d'un projecte col·lectiu. I, per tant, la polarització sobre aquestes dues persones, amb si un torna i si l'altre marxa, és el que ha marcat totes aquestes eleccions. Fixeu-vos que s'ha parlat ben poc de projectes i de què hi anàvem a fer a la Generalitat. Nosaltres hem intentat posar aquest punt de racionalitzar i de dir què s'havia de fer, i la gent ha preferit decidir entre si van i tornen. Per tant, la gent al final és sobirana, i les votacions, evidentment, són democràtiques, i el resultat és el que és.
Una de les primeres conseqüències d'aquesta derrota és que Pere Aragonès plega. Ahir anunciava que deixa la primera línia de la política. No tothom ho ha entès.
Home, jo crec que el president, en aquests moments, encara president en funcions, ha d'entomar en primera persona el resultat molt negatiu, perquè és evident que és una esmena a la totalitat a la gestió que Esquerra ha fet des del govern. I crec que l'honora el fet de posar per davant la honradesa i tota la seva manera de fer, com sempre ha fet en Pere Aragonès, i per tant crec que el més normal en qualsevol país democràtic és que davant d'una esmena a la totalitat de les polítiques que s'han fet des del govern de la Generalitat, doncs és plegar, i crec que tots hauríem de tenir clar que per la política s'hi passa un temps i que a partir d'aquí continues la teva vida, i crec que és el que està fent en Pere.
La Lluïsa Llop ha estat diputada en dues legislatures, cap de les dues sencera, però té experiència al Parlament en dues legislatures diferents. Com veu aquest nou Parlament que sorgirà ara?
La primera sí que va ser parcialment, perquè vaig entrar al Parlament quan els companys van anar malauradament a presó i a exili i es va muntar govern, però la segona sí que vaig ser diputada tota la legislatura sencera. I com veig el Parlament? Doncs a mi em preocupa moltíssim. Em preocupa, més enllà del resultat d'Esquerra Republicana, em preocupa la davallada de les esquerres, que aquest Parlament deixi de ser un Parlament d'esquerres, em preocupa la davallada de l'independentisme, que aquest Parlament de Catalunya deixi de ser un Parlament independentista, més encara quan a nivell de Madrid tenim una gran oportunitat, perquè és evident que allà aquesta vegada sí que hi tenim força, i per tant tenir un govern de la Generalitat que acompanyi sempre és millor. Però en tot cas és un Parlament que em preocupa, amb una pujada de l'extrema dreta i de la dreta extrema molt important, i per tant em preocupa, i crec que s'haurà de treballar moltíssim per poder arribar a acords, però al final és el Parlament que ha dibuixat la ciutadania, i per tant s'hauria de treballar amb això.
Gràcies, Lluïsa. Després seguim fent tertúlia.
Gràcies.
I acabarem aquesta primera part de la roda política
a Ràdio Sant Sadurní, on l'Eli Jiménez incorpora la veu de la CUP. Bon dia.
Molt bon dia, com bé dius, completem aquesta taula amb la CUP. Jordi Pujol, molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia.
Ara parlàvem amb Junts, amb el PSC, amb Esquerra Republicana. A nivell general, la CUP baixa també, patacada, en clau independentista amb aquesta baixada. Us quedeu amb 4 diputats. Quin balanç han fet?
Bé, evidentment un balanç negatiu que no és d'aquestes eleccions i que hem de fer autocrítica, perquè la CUP ve encadenant una sèrie de mals resultats ja a les municipals, després també a les eleccions generals. I per tant, com a partit assembleari, doncs ja es va obrir un procés d'autocrítica, de replantejament ideològic, de replantejament estratègic i tàctic, per veure com podíem fer canviar aquesta dinàmica, que òbviament doncs està clar que no ens n'hem sortit. I això per mi té diversos motius, i segur que molts que encara se'ns escapen perquè encara és molt recent, però evidentment hi ha uns motius de caràcter conjuntural a nivell no només català, sinó estatal i europeu. Doncs hi ha una desmobilització de les esquerres, i això evidentment doncs, amb aquells partits que ens situem doncs, més a l'esquerra del tauler, doncs són els que ens afecta, el que ens afecta més. I a nivell català també hi ha una desmobilització de l'independentisme, i la CUP doncs, que ha sigut aquella força política doncs, que moltes vegades s'ha estirat en clau de conflicte, d'embat amb l'Estat, doncs és qui segurament li ha costat més resituar-se en aquest escenari de distensió i de retorn a l'autonomisme. No? Doncs, i aquí doncs, ens ha costat de nosaltres segur resituar-nos, ens ha costat fer arribar el nostre discurs, i per tant, doncs, des de la humilitat i des de l'autocrítica sincera, doncs, caldrà veure exactament què ha passat.
Molta autocrítica. Jordi, aquí a Sant Sadurní la CUP se situa com a sisena força política en aquestes eleccions al Parlament, i més que per aquest 5% de vots de la CUP, et pregunto també per la gairebé un 8,2% de vots cap a Vox i cap a Aliança Catalana.
Sí, sí, això a nivell de tot el país està passant. Avui tenim 13 diputats d'extrema dreta al Parlament de Catalunya, perquè la gent està concentrant els anàlisis en els dos diputats d'Aliança Catalana, que evidentment que l'extrema dreta independentista entri al Parlament doncs és preocupant, i és preocupant també per l'espai independentista, però hi ha 11 diputats d'extrema dreta espanyolista, i aquí a Sant Sadurní doncs la cosa no s'allunya d'aquesta dinàmica. Tenim 500 persones gairebé que han votat l'extrema dreta.
Jordi, reprenem en res en uns minutets. Anem a uns minutets de pausa, notícies, i a partir de les 10:06 ens tornem a posar. Fins ara.